Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
L'Ajuntament de l'Aldea també ha ofert uns terrenys al Departament de Salut per fer un nou hospital de referència a les Terres de l'Ebre, que el conseller Argimon va anunciar que es licitarà d'aquí a 3 anys. Així, l'Ajuntament de l'Aldea va entregar aquest passat dilluns al conseller de Salut, Josep Maria Argimon, el pla funcional dels terrenys que ofereixen al Departament per construir aquest nou hospital ebrenc. L'han presentat l'alcalde de l'Aldea, Xavier Royo, la diputada i primera tinent d'alcalde, Irene Negre, i el regidor i portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Toni Gilabert. El pla concreta una àrea a la sortida de la població de l'Aldea a la carretera de Tortosa que consideren una opció immillorable per construir el nou centre hospital de referència de les Terres de l'Ebre amb l'argument que té una ubicació de centralitat respecte a les grans poblacions del Baix Ebre i el Montsià i, a més, compta amb la proximitat de l'estació ferroviària i la futura estació intermodal d'intercanvi de busos. Amb aquests arguments, l'alcalde de l'Aldea, Xavier Royo, ha defensat que la proposta per fer el nou hospital és immillorable, sobretot perquè els terrenys permeten futures ampliacions.
Com a Ajuntament podem dir que la nostra proposta és immillorable per totes les potencialitats que representa, però també, el que acabo de dir ara, per la possibilitat de ser ampliades en un futur, que això també és un tema molt important i sabem que això s'ha de tindre en compte. I si el departament analitza la nostra proposta, veurà que és una proposta molt, molt potent i seriosa. En aquest cas podem dir que sí que l'analitzarà perquè el mateix conseller ha rebut el nostre pla funcional, que aquí vol puc ensenyar que ja podem veure que aquest ajuntament ja ha fet la seva feina. No és que nosaltres això ha sigut un tema correcuita, si és un tema que estem treballant i que ens vam vendre molt seriosament i que entenem que nosaltres la nostra proposta és una proposta seriosa, no? Que podeu veure tot este document que acabem de tindre.
El pla descriu l'adaptació dels terrenys a aspectes urbanístics, inundabilitat i accessibilitat, tant en l'àmbit viari com d'aterratge d'helicòpters. Però el que destaquen dels terrenys des de l'Aldea és la dimensió de la qual es podria arribar a disposar, que ascendeix a més de 320.000 metres quadrats. La diputada Irene Negre ha assegurat que el territori ha de començar a ser una àrea metropolitana i ha d'avançar amb mentalitat del segle XXI. Per la seva part, el portaveu republicà, Toni Gilabert, ha demanat que es tingui en compte l'opció de l'Aldea i que la localització del nou hospital de les Terres de l'Ebre es decideixi a dir amb caràcter tècnic i no amb caràcter polític. Gilabert ha animat a fer un debat públic en clau ebrenca, transparent i serè, que fugi de lluites entre territoris i que es pense en el millor per a tota la població ebrenca. Així, el Departament de Salut té ara sobre la taula 2 oferiments. D'una banda, els terrenys del pla parcial Camí de Roquetes de Tortosa, amb una extensió de 73.000 metres quadrats, i els terrenys de l'Aldea, ubicats a la sortida de la població per la carretera de Tortosa i a tocar de l'estació ferroviària, amb una extensió de 192.628 metres quadrats i 2 franges de 54.000 i 70.000 metres quadrats més per a serveis complementaris al de l'hospital, hoteler i residencial.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'IRTA participa en el projecte europeu Life Pinarca, que vol recuperar i preservar les poblacions de nacres. El Delta de l'Ebre és una de les últimes reserves d'aquesta espècie per les seves condicions de baixa salinitat. Així, l'IRTA participa en el projecte europeu Life Pinarca per conservar i recuperar aquestes poblacions de nacre, el mol·lusc bivalve més gran del Mediterrani. Aquest projecte europeu s'aferra als pocs individus i poblacions resistents de nacres per desplegar actuacions urgents de protecció i recuperació activa en zones dels litorals d'Espanya, França, Itàlia i Grècia. Segons ha assegurat la investigadora del programa Aigües Marines i Continentals de l'IRTA, Patricia Prado, ens trobem en una situació tan crítica que cal coordinació a una àmplia escala, ja que s'està anant a dir cap a l'extinció total d'una espècie molt important. Segons l'IRTA, l'any 2014, a la badia dels Alfacs, tenien comptabilitzats 90.000 individus, sent la segona població més gran del Mediterrani. Prado ha explicat que la badia té normalment una salinitat més baixa gràcies a les descàrregues d'aigües de rec, un fet que podria dificultar l'avanç del protozou que va provocar mortalitats del 99,9% d'aquestes poblacions i, per tant, prevenir la pandèmia que d'ençà de l'any 2016 ha arrastrat aquestes poblacions. Així mateix, ha indicat que la badia del Fangà havia quedat excepcionalment intacta gràcies a una menor salinitat, però que el temporal salinitat, però el temporal Glòria va endur-se un 97,7% de les nacres. Segons la investigadora, el mapa postpandèmia encara no està complet i una avaluació de les zones inexplorades de la badia ha evidenciat nous supervivents. Per això ha dit que cal fer un mostreig exhaustiu i extensiu de les badies. De fet, el cens de zones de poca profunditat, com el Delta, és una de les primeres accions del projecte europeu. Altres organismes també rastrejaran zones de mar obert, com el Cap de Creus, les Illes Medes o la Costa Daurada. Entre les accions incloses, també s'instal·laran col·lectors de malla per atrapar les larves que es perdeixen les nacres adultes i els petits juvenils es mantindran després en aquaris fins que arriben a una mida adequada per poder ser portades de nou al mar obert. Un altre punt crític és la reproducció en captivitat, ja que la metodologia de cultiu larvari encara no s'ha desenvolupat amb èxit. Segons ha recalcat la investigadora, és clau que s'aconseguisca tancar el cicle de vida d'aquesta espècie, perquè això permetria una eventual repoblació en reservoris existents i d'altres de nova creació i al mateix temps es podrien reproduir els individus resistents per obtenir noves generacions amb aquesta característica. En el cas del Delta de l'Ebre, es traslladaran nacres emergides en barres de sorra amb risc de dessecació cap a zones més profundes i segures. A la costa nord d'aquesta badia també s'ha projectat construir-hi tanques de material vegetal. Es tracta d'una mena de filtre verd davant dels desaigües dels arrossars per retenir sediments i nutrients i millorar la qualitat de l'aigua. Aquesta darrera acció forma part del paquet global d'accions ambientals, en què també figuren restriccions a la navegació, per tal de reduir les amenaces derivades de l'activitat humana. Així, l'última línia del projecte posa èmfasi en la sensibilització i la informació.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Literàrum, la Fira d'Espectacles Literaris de Móra d'Ebre, ha fet una aposta en aquesta 15a edició per reforçar la complicitat amb el públic infantil i jove. Ho farà amb un ampli programa de l'Espai Literàrum Petits, que compleix 10 anys, la recuperació dels passis per a instituts i amb un maridatge literari, la principal novetat d'enguany, que vol apropar els joves a la literatura amb fórmules i propostes atractives. Les inscripcions de programadors ja estan obertes i es preveu recuperar xifres prepandèmia, amb una vuitantena d'inscripcions. Literàrum i la 19a Fira del Llibre Ebrenc es faran del 27 al 29 de maig. Així, aquesta 15a edició de la Fira Literàrum i la 19a edició de la Fira del Llibre Ebrenc ja tenen llesta la programació. D'una banda, la mostra que fusiona les arts escèniques i la literatura i promou la contractació d'aquests espectacles, oferint 14 propostes de petit i mitjà format, entre les quals, segons ha volgut destacar la directora de Literàrum, Gemma Sastre, dos espectacles literaris ebrencs.
Enguany hi haurà 32 presentacions de llibres d'autors ebrencs. Tindran el seu espai a la carpa per signar els llibres, la carpa llibreria, on hi haurà més de 2.000 exemplars de llibres d'autors ebrencs. A més, comptarem amb 3 ponències, 2 d'elles dedicades a les biblioteques públiques i a les biblioteques escolars, i l'última ponència serà com el periodisme flirteja amb la ficció, a càrrec de Toni Orensanz i Laia Beltrán, dos periodistes i escriptors del territori. Finalment, també comptarem amb el Premi Llibres Ebrencs, en què es potencia la creació literària de la participació jove del territori ebrenc.
Per la seva part, la regidora de Cultura de Móra d'Ebre, Montse Pineda, ha remarcat l'aposta clara d'aquest any per donar protagonisme al públic infantil i juvenil, sobretot perquè siguin el públic habitual de Literàrum en un futur.
Literàrum comptarà amb 14 espectacles literaris basats en textos de literatura catalana. Aquest any també és la 10a edició de Literàrum Petits i hem decidit que, a més dels 3 espectacles literaris de petit i gran format que ja es fan, hi haurà moltes més activitats enfocades per als més petits. Hi haurà una carpa especial on hi haurà presentacions i tallers literaris. Reprenem també els espectacles per als instituts. Volem apropar el públic més jove a la lectura i a les arts escèniques i aconseguir que de cara al futur siguin el públic habitual de la fira.
La directora de Literàrum, Gemma Sastre, també ha destacat la gran novetat d'aquesta edició. Es tracta del maridatge literari que es farà al Castell de Móra d'Ebre, amb el qual, ha dit, es vol posar també a prova fórmules atractives per apropar la literatura al jovent.
Està pensat, el maridatge està pensat per tot un públic molt divers, no només pels joves, sinó també ho volem enfocar pel públic local, pel públic territorial i també, a més, pel públic de fora que volen conèixer la història, el patrimoni i la gastronomia de Móra d'Ebre. Precisament pels joves creiem que és una molt bona manera de que, a més, el maridatge està gestionat per joves, comptem amb la carnisseria Manel Martín del poble, comptem amb el Cebre Llum i Soi Esdeveniments, també dos joves emprenedors d'aquí Móra, i creiem que amenitzar la jornada de literatura amb gastronomia, amb vins, amb cellers del territori al Castell de Móra d'Ebre, que és un espai que no s'hi acostuma a anar sovint, no? Però que el tenim i s'ha d'aprofitar, creiem que serà una molt bona manera per apropar la literatura al jovent.
Literàrum també farà un homenatge al centenari del poeta català Gabriel Ferreter en l'acte de Cloenda, una commemoració impulsada pel Departament de Cultura a través de la Institució de les Lletres Catalanes que busca difondre el coneixement de l'obra de Ferreter i el reconeixement a la seva figura. Així, amb la programació de Literàrum hi haurà espectacles gratuïts i de pagament i es mantenen també les projeccions en directe a través de la pàgina web del festival, una alternativa que s'ha consolidat i amb la qual es va resoldre la continuïtat de la fira durant la pandèmia. A més, els organitzadors de Literàrum confien recuperar les xifres dels programadors inscrits abans de la Covid, una vuitantena en total. Les inscripcions estan obertes fins al 25 de maig. Literàrum, la Fira d'Espectacles Literaris de Móra d'Ebre i la 19a edició de la Fira del Llibre Ebrenc es faran del 27 al 29 de maig.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bona tarda. Durant les properes hores continuaran creixent algunes nuvolades, sobretot en zones de muntanya de la meitat est del territori, interior de la zona de prelitoral, també del litoral, i a punts de l'interior del quadrant nord-est. Aquestes nuvolades estan descarregant o descarregant en alguns ruixats de caràcter local no massa destacats i s'han d'anar movent direcció sud-est, per tant també afectaran en zones properes. Cap a l'interior, avui s'espera una jornada més estable que la d'ahir la tarda i a part també amb un ambient més càlid. D'altra banda, cap a la cara nord del Pirineu mantindrem el cel força nuvolat i també s'espera que s'escapi alguna precipitació feble. De cara a demà i de cara a dissabte continuarem parlant d'un temps força estable amb una temperatura que tendirà a anar cap amunt, sobretot de cara a dissabte. S'espera que al migdia l'ambient sigui força càlid i repetirem de nou més sol durant el matí i alguns ruixats puntuals durant la segona meitat de la jornada. En qualsevol cas, sí que s'esperen dos dies de força estabilitat, és a dir, que els ruixats no seran massa destacats. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.